parlem de l'internet de les coses, així, ras i curt, o el que és el mateix, la connexió entre si de tots els objectes que ens envolten. Aquest és un concepte del qual n'hem parlat en diverses ocasions a l'Espai de Ciència del Josep Maria Mainat, però avui, aprofitant que estem al Fòrum Impulsa, volem parlar-ne amb una de les persones que hi està treballant més a fons des de fa més temps. Es tracta del Guillem Camprodon, investigador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya i expert en això, en internet de les coses. Senyor Camprodon, Guillem, bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
L'internet de les coses, fer que els objectes parlin entre si, és això?
És això. Internet ha fet que, amb una xarxa que vam dissenyar fa molts anys, perquè és molt antic internet, més del que sembla, no? La definició al final que em serveix avui en dia és de finals dels anys 60, doncs amb aquesta xarxa que ningú s'imaginava que hi poguéssim arribar a fer passar vídeo, imatges, crear-hi Facebook, Instagram, tot això, i hem sigut capaços de crear la nostra vida a sobre. Doncs com creem un sistema pels objectes que sigui semblant, no? Uh-huh. Que sigui obert i permeti això, connectar-los tots uns amb els altres.
Parlem de dos objectes que no diríem mai que poden connectar entre si i que, això, que poden connectar-se en xarxa.
Mira, no és tant d'un objecte en concret, sinó què passa quan els connectem tots.
Doncs
i això no vull dir quan entren en la teva... No estic dient al final que el que has de fer és tenir tota la teva casa absolutament connectada, però sí què passa quan, per exemple, començo a tenir dades d'ús, per exemple, de molts usuaris. Hi ha un cas molt, molt concret, per exemple, és un termostat que es diu Nest, segurament potser no heu parlat d'aquest programa i tot. Al final aquesta empresa la va comprar Google perquè, bueno, si poso un termostat a les cases al qual puc saber a tothom a quina hora posa la calefacció, a quina hora la treu, quina temperatura poso, al final té una base de dades immensa de com a la gent li agrada estar a casa seva. I per tant, sobre això, puc començar a pensar com puc fer una casa, puc començar a pensar què és el confort per la gent, no?
Penso en termostats, estàs explicant termostats, penso també, per exemple, en neveres.
Exacte, pensem, però, i no només pensar en objectes en si, sinó en l'entorn també. L'entorn em refereixo a medir com ens comportem dins de l'entorn. I això pot tenir molt a veure amb una idea que a vegades fa una mica de por, que és la privacitat, però aquesta idea se soluciona ràpidament quan penses en, bueno, és que les dades d'aquí són, perquè això no estem dient que vens les dades algú de fora, només estem dient que estem medint-les. Ja veurem tu, com a usuari, no? Aquí les vens.
Josep Maria.
No, això és molt important, i ho parlàvem abans, les dades són de les qui les genera, i en tot cas hauríem d'estar oberts a cedir-les pel bé comú. És a dir, un cas molt, molt fàcil d'entendre és el cas dels embussos, de la circulació. Plataformes com Waze, és una espècie de... és un GPS, on la gent voluntàriament pot cedir la informació de la seva velocitat, de si el cotxe està parat, de manera que col·laborativament podem saber si a un lloc hi ha un accident o si en un lloc el paviment de la carretera està malament perquè la gent allà tots frenen, no? Doncs allà hi ha un sot. Doncs aquesta intel·ligència col·lectiva, aquestes petites informacions que sumades fan intel·ligència, jo estic disposat a cedir-les si és pel bé comú i si ningú les vendrà a tercers, i si les fan servir de manera agregada, que ningú pugui identificar on sóc jo ni on vaig, no? L'altre és el que fem tots quan utilitzem Facebook, Twitter, Gmail, que les estem cedint amb tota l'alegria del món perquè després siguin comercialitzades, no? Jo crec que és molt important i tindrem molts debats sobre la privadesa i l'ús de les dades que generem.
Però, per exemple, rentaplats que envien un missatge al mòbil quan es queden sense brillantador, neveres que avisen al seu propietari quan estan a punt d'acabar-se les cerveses o qualsevol altre producte, o un raspall de dents que ens avisa el dentista automàticament si detecta una càries. Anem cap aquí.
Exacte, anem cap aquí, i de fet, jo sempre dic que aquests últims dos anys han sigut l'any de l'internet. Jo no dic internet de les coses, soc una mica més pessimista, però perquè ha d'anar avançant, dic l'internet dels gadgets una mica, perquè ara mateix el que trobem al mercat són verticals, o sigui, hi ha empreses que fabriquen productes, com tu dius, la nevera que envia l'SMS, bueno, i és una mica antic un SMS,
va, però
t'envia
un missatge,
un missatge, però etcètera, etcètera, no? L'aparell que et mesura quants passos fas al dia, etc. Però sempre són verticals individuals. Quan parlem d'internet de les coses, és molt important entendre què significa la paraula internet, entendre que internet al final és un estàndard que va fer que moltes xarxes del món parlessin unes amb les altres, i per tant entendre que una mica el que estem buscant quan parlem d'internet de les coses no és connectar coses perquè facin coses per nosaltres, perquè ens avisin millor, és fer que les coses parlin unes amb les altres, perquè d'aquí sí que podem abstreure una intel·ligència col·lectiva, d'aquí sí que podem utilitzar-la com ara parlàvem, per exemple, en el context de les ciutats, on és molt interessant, què passa quan mesuro tota una ciutat, no? Per prendre decisions. Al final, i al final és pel benefici comú.
I la societat està preparada per això? És a dir, ara parlaves de ciutats. Les ciutats tecnològicament estan a punt per assumir tot això?
Aquí és un tema...
O anem molt endarrerits?
Aquí és un tema que sempre faig molta referència, que és que en els últims anys, sempre que hem parlat d'aquesta idea de smart cities o de ciutats intel·ligents, era d'alguna manera pensant, la ciutat és un context sense cap mena d'intel·ligència, el que ara farem des d'ajuntaments i empreses privades és col·locar-hi intel·ligència. Al final, la intel·ligència ja és allà, perquè els ciutadans, no, que al final és el que crea una ciutat, ja són gent connectada majoritàriament amb telèfons mòbils, canviant missatges, etc. Per tant, el que hem de fer només és com donar eines a aquesta gent perquè realment ens ajudi a aquesta eines que ells ja tenen, convertir-la en eines per treure informació d'aquest context urbà, no? Uh-huh. I convertir-les. Què vol dir? El que hem comentat dels cotxes fa un moment, al final sempre acaba sent el mateix, perquè no es tracta d'informacions molt específiques, és la quantitat d'informació que traiem. Quina temperatura hi ha al matí a la porta de casa teva? Canvia quan podem als arbres? No canvia quan podem als arbres? Quanta gent et trobes a la parada del metro quan entres al matí? Quin és el teu recorregut habitual? A quin forner vas? Doncs totes aquestes informacions són les que realment, i algunes són molt senzilles, no es tracta ni de posar un sensor.
Em deixes fer d'advocat del diable?
Sí.
Quan es diu, bé, i qui controla tot això? Qui ho regula?
Hi ha dos temes aquí, no?
Qui ho
regula? Clar, qui ho regula? I l'altre és, referint-nos a, òbviament hi ha temes que són de regulació en si mateixos, i un tema que és un cop hi ha una llei de protecció de dades, bueno, qui té les dades, no? Mm-hmm. Òbviament, un cop estan regulades, qui té les dades? I aquí de fet, és el punt clau. I, de fet, les recerques que s'han fet més grans en aquest camp, intentant entendre si realment l'Internet of Things pot aportar-nos alguna cosa bona a tots, no? Perquè ja en tenim prou de dolentes, només passen per un punt, que és el que comentava abans el Josep, que és quan realment aquestes dades són obertes almenys en part. Això que no pot ser és que tots estiguem contribuint a crear gran quantitat de dades i al final el benefici que en té a la ciència sigui molt poc, per exemple. Uh-huh. No? O sigui, el que no pot ser és que jo generi dades i al final la ciència paga els meus impostos, hagi de pagar per accedir a aquestes dades que jo els donaria. No? I això és molt important, l'accés a les dades.
Sí, el fet és dir, escolta, no és si això serà bo o dolent, aquest debat l'hem tingut periòdicament, qualsevol nova tecnologia provoca aquest debat, o qualsevol canvi, és dir, això ho tenim aquí, tenim aquesta tecnologia, què en fem? Quin és el millor ús que en podem fer pel benefici de tots, individual i col·lectiu? Jo crec que aquest és el debat. I tornant amb la ciutat, hi ha un exercici molt interessant, és veure la ciutat real i comparar-la amb la ciutat digital. M'explico. És a dir, si mirem qualsevol ciutat del món, qualsevol ciutat gran, els fluxes, doncs, de transport públic, persones, els carrers, els sentits dels carrers, els semàfors, tot això, l'espai físic, i ho comparem amb els tuits que es fan, les fotos que es pugen, on hi ha la concentració de gent, com es mou la gent en les diferents hores del dia, veurem que hi ha dues ciutats totalment diferents. La intel·ligència aquesta, que ja la tenim, que està a disposició, que és pública, dels tuits de la gent on va, de si agafen un metro a una estació i surten a l'altra majoritàriament. Tot això ja ho tenim. Podem fer un mapa de calor i d'aquesta manera racionalitzar transports, vies públiques, semàfors, enllumenat, en benefici públic un altre cop.
Guillem, ja per acabar, quin és el teu principal ara objectiu? En què estàs dedicant? Per posar un exemple pràctic d'això que estem dient, dius, mira, ara quan surti d'aquí, per cert, com ha anat la xerrada?
Molt bé.
Ara quan me'n vagi d'aquí, me n'aniré, treballes a casa, treballes en un despatx?
Treballo a l'Institut d'Arquitectura de Catalunya.
Vull dir, físicament
sí,
treballes
sí,
allà,
sí, sí. Pujades, poble nou.
Molt bé. Quan vagis cap allà, a què dediques el teu temps ara? En què t'estàs especialitzant? Què és allò més punter?
Doncs, no sé si és el més punter, però el que sí que hi estic dedicant molta feina, dic que no sé si és més punter perquè fa anys que hi treballo, però crec que té molt futur. O sigui, és una cosa que es dilata en el temps. És un tema molt vinculat a les ciutats, és un projecte que es diu Smart Citizen, i que al final el que estem fent és dir, escolta'm, hi ha dades de les ciutats, com bé deia el Josep, que les tenim fàcilment perquè són els tuits i les fotos, hi ha dades que el nostre mòbil no pot capturar, com la quantitat de CO que hi ha, no?, de monòxid de carboni que hi ha al nostre balcó, la temperatura al llarg de l'any, el soroll, i el que fa temps que treballo en un projecte consisteix bàsicament en un petit dispositiu que col·loques al teu balcó i crea aquestes dades. Però no les crea i les envia a l'Ajuntament, sinó les crea i les publica en un perfil teu que tens com si fos a Facebook, i allà tu decideixes amb qui les comparteixes, com les utilitzes, pots comentar-les dels teus veïns. Per tant, estem dient, no és una smart city, és una ciutat de ciutadans intel·ligents. O sigui, és una ciutat en la qual la intel·ligència són la gent que viu, perquè utilitza la tecnologia. I la gent decideix què fem les seves dades.
Molt bé. Guillem Camprodon, dissenyador d'interacció especialitzat en la connexió entre l'Internet de les coses i la fabricació digital. Em sembla que aquest era una etiqueta més adequada. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.